Els dimecres convidem els polítics a la ràdio. Cada dimecres a partir de la una del migdia, fil directe. Els polítics de casa nostra a Ràdio Mora d'Ebre. Un espai on els oients tenen la paraula a través del nostre Facebook Cadena Ser Mora d'Ebre. Preguntes, dubtes, consultes, tot el que vulguis saber ho podràs saber a fil directe a l'hora Mora d'Ebre. Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Ser.
Seguim al magazín de l'Hora Mora d'Ebre. És moment d'obrir el fil directe d'aquest dimecres, dia 5 de novembre, amb nosaltres en directe des dels nostres estudis el senyor Joan Pinyol, alcalde de Mora d'Ebre. Senyor Pinyol, benvingut de nou a la nostra emissora.
Molt bon dia o bona tarda, diem-li com vulguem, i gràcies per convidar-me una vegada més.
Anem a parlar perquè tenim moltíssims temes d'interès que afecten al municipi, que afecten a la capital de la Ribera d'Ebre, i comencem per una bona notícia que coneixem durant el passat plenari, i és que el proper mes de gener l'Incasòl ja té previst iniciar ja de forma oficial aquestes obres d'estabilització dels talussos del castell. És una bona notícia.
És una molt bona notícia. La veritat és que era una notícia molt desitjada. Hem treballat força per aconseguir que aquestes obres siguin realitat, i la veritat és que entrebancs n'hem trobat molts, però al final els hem anat superant, i per fi tenim doncs dates ja perfectament assumibles que ens permetran iniciar aquesta obra, una obra jo que penso que és el que deia abans, no? Que és llargament esperada i llargament reivindicada, i que si no passa res doncs és això, no? Les dates que ens planteja l'Incasòl és que això pot estar adjudicat a voltants de mitjans de desembre, i per tant que un cop passat Reis probablement s'iniciarien les obres de consolidació d'aquest talús del castell en aquesta primera fase d'aquesta obra, que reporten doncs una inversió d'uns 560.000 euros, i que han de permetre d'alguna manera doncs no només consolidar tot aquest talús del castell, sinó sobretot, i això és el més important, garantir la seguretat dels veïns i veïnes que estan al voltant del castell, i que era una de les coses que realment ens preocupava molt, perquè doncs bueno, darrerament havíem tingut algun episodi de desavisaments que ens feia d'alguna manera doncs estar inquiets al respecte d'aquesta situació. Per tant, doncs, evidentment és una gran notícia que per fi al gener doncs puguem veure aquestes obres iniciades, i sobretot perquè estem a final de legislatura i era un compromís que d'alguna manera personalment, juntament amb el meu equip de govern, havíem adquirit d'intentar doncs dur a terme aquestes obres abans que s'acabés la legislatura. Si no estan acabades, que jo crec que pràcticament estaran acabades, doncs quedarà molt poc quan s'acabi la legislatura, per tant doncs serà una d'aquelles coses que podem dir que finalment hem acomplert, no?
La segona fase també està previst que s'iniciï durant aquesta legislatura, senyor Pinyol?
La idea és aquesta, la idea és poder iniciar la segona fase, si s'acaba la primera dins dels terminis establerts, no hi ha cap problema i tal, és poder iniciar la segona. La segona seria la que fa referència més directament a la reconstrucció d'aquella antiga passarel·la o passarel·la que hi havia, que anava des del castell fins baix a la plaça de Toros, i la veritat és que bueno, la idea és aquesta, la idea és que un cop haguem acometut aquesta primera fase i haguem sobretot pagat aquesta primera fase, perquè això és important, fer l'obra i pagar-la, doncs si finalment doncs rebem els fons que hem de rebre i tot com està previst, doncs ens permetria això, no? Ens permetria doncs al voltant del maig, juny com a molt, poder iniciar la segona fase d'aquestes obres, que també tenim intenció de que es fossin comandades per l'Incasòl, atès que haurà fet la primera part d'aquesta obra, no?
Anem a per unes altres obres que sembla ser que també començaran aviat. És l'enderrocament d'aquesta casa del carrer de la Vila, una obra que forma part del projecte de la Llei de Barris i que porta per objectiu esponjar aquest nucli antic perquè s'hi construiria una plaça.
Efectivament, de fet no és que estiguin, o sigui, de fet van començar ahir.
Ja han començat, molt bé.
Ahir o abans d'ahir, dilluns van començar les obres, concretament molt, molt lentament i tal, perquè és un enderrocament complex, atès la situació de la vivenda. Estem parlant del carrer Vila número 1, uns carrers molt estrets, en els quals doncs l'accessibilitat és difícil i, per tant, la maquinària de gran tonatge no hi pot entrar. A part de que també hi ha uns veïns en proximitat doncs molt immediata a l'immoble que estem intentant enderrocar, i per tant doncs hem de fer un enderrocament manual, i això vol dir que és un enderrocament que es prolongarà potser una mica més del que nosaltres haguem desitjat, no? Perquè un enderrocament d'aquestes característiques amb maquinària pesada en un parell de dies està enllestit, i aquest enderrocament pot estar entre 10 o 12 o 15 dies màxim, no? Però en tot cas és menester fer-lo d'aquesta manera per poder garantir sobretot seguretat a les persones veïnes, i sobretot també la seguretat del trànsit i dels vianants. I en aquest sentit, doncs, dilluns es va començar l'obra, ha estat adjudicada amb una empresa d'aquí de Mora d'Ebre que es diu Promixa, no, ho dic bé? No, Piràmide, perdó, Piràmide, i la idea és esta, la idea és que en aquests 8 o 10 dies doncs aquesta casa pugui estar enderrocada, per donar pas posteriorment al sanejament del solar un cop estigui net i a la construcció d'aquesta plaça que estem acabant de definir encara com i de quina manera serà i que també tenim la intenció, un cop tinguem clar des de l'equip de govern quin és el model de plaça que ha d'anar allí, el volem consensuar per una banda amb la resta d'equips, perdó, sí, la resta d'equips de grups municipals, perdó, que han a l'Ajuntament, entenc que és menester fer-ho d'aquesta manera, però sobretot també volem parlar una mica amb els veïns de l'indret per veure com i de quina manera doncs, també encaixen i veuen aquesta possibilitat. Els recursos són escassos, per tant farem doncs, una plaça digna, lògicament, com no pot ser d'altra manera, però tampoc plantejarem una plaça doncs, allò amb uns acabats allò extremadament luxosos, que també, per altra banda, entenem que no seria el tipus de plaça que encaixa en aquest indret. En qualsevol cas, el que sí que està clar és que farem una plaça, esponjarem la zona i d'alguna manera el que pretenem és que tot aquell indret del voltant del carrer Vila doncs, guanyi en qualitat de vida i guanyi en qualitat de cara als veïns. No?
Els que estan guanyant en qualitat ho faran properament són els alumnes de l'Escola Lluís Vinyes de Móra d'Ebre. Estan ja aquestes obres de la primera fase d'aquestes obres que ja deuen encara la recta final ja, podríem
estan
dir.
Estan força avançades.
Com està aquesta primera fase, senyor Pinyola?
Perdó, però això...
Els refredats d'aquesta època,
no, perdonen,
queda
perdonen.
Perdonat.
Sí, sí. No, la veritat és que vam tenir una visita d'obres fa, deu fer una setmana i escaig, que jo no hi vaig a totes, hi va la Conxita, la regidora d'ensenyament, jo de tant en tant hi vaig anar alguna, i em vaig quedar sorprès, francament, de com ha avançat, no? Per exemple, el que és la part del gimnàs i sala polivalent que ha de fer de gimnàs i ha de fer de sala, diguéssim, de teatre o d'auditori i tal, doncs està totalment acabada i, a més, amb un nivell d'acabat, francament, que em vaig quedar sorprès. Vull dir, ha quedat molt, molt maca, molt il·luminada, molt preciosa. I
aquest equipament és el que s'està construint nou, no? És el
no, això forma part de l'antic equipament, que ja s'ha reformat una part, la part del darrere, i això ja està tot fet perquè allí hi van lavabos, hi va una sèrie d'equipaments necessaris pel centre, i la fase nova del centre, tot l'edifici ja està en peu, ja està 100% en peu, i ara ja estan en tot el que sigui la fase doncs, de com si diu això,
de serveis,
de compartimentament, sí. Compartimentació interior, instal·lacions i demés de la nova sala. La veritat és que sembla, pel que diu l'empresa i de fet els arquitectes que van venint a fer les obres, doncs que això està avançant a un ritme acceptable dins el previst, per tant això fa pensar que els vols de Nadal o a finals de Nadal això hauria d'estar pràcticament acabat. I aquí és on ens comença
la segona
batalla, no? O sigui, la veritat és que ja fa temps que ja estem treballant amb el director general de centres i jo mateix he demanat una entrevista amb la consellera per poder d'alguna manera doncs, garantir que el més aviat possible aquesta segona fase que hauria de fer front a la remodelació de l'edifici antic, no? I a la cobertura de la pista esportiva del centre i altres aspectes més o menys importants també del centre, doncs es dugui a terme a la major veritat possible. El que sí que tinc clar és que l'obra està començada i que, per tant, si està començada l'acabarem i l'acabarem en la seva totalitat. Per tant, doncs, bueno, farem tota la força possible, tal com la vam fer anteriorment, perquè aquesta obra, doncs, si no té una continuïtat immediata, doncs, que si això s'acaba al desembre, doncs, que a les vacances, com a molt d'estiu, comencin de nou les obres, perquè, a més, aquestes obres, el que em preocupa més és que seran més difícils d'encaixar dins de la quotidianitat del centre, atès que afecten, lògicament, a la estructura actual de l'edifici i, per tant, doncs això cal preveure una execució d'obres molt acurada perquè el centre acusi el mínim possible aquestes obres. Però, bueno, en tot cas, des d'ensenyament ens diuen que el projecte ja ho preveu, que ja ho tenen clar i que s'ha de fer doncs, de manera que, com que també disposarem d'una part nova de centre, la idea és anar poguent avançar en les obres en l'aspecte de dir anem agafant una part de l'edifici, renovem tota la part de l'edifici fins que aquesta part de l'edifici no estigui acabada, no n'encetem una altra, no?
Per anar movent els altres,
molt bé,
no?
Perquè d'aquesta manera podrem anar avançant i podem anar impactant amb menor incidència a la quotidianitat del centre, no?
Acabem ara ja el capítol obres, perquè déu-n'hi-do els que tenim pendents en marxa o previstes per engegar-se, i acabem amb les obres a les piscines municipals, aquesta remodelació que, si no recordo malament, també havia de realitzar l'Incasol. No sé si ja s'ha iniciat en aquest cas les obres i en quin procés està?
Estem en fase de redacció del projecte perquè, com sempre, doncs, tenim el problema de sempre. La veritat, el problema de sempre és el que fer obres té un import i tu tens una disposició pressupostària X, i la veritat és que el que volíem fer inicialment ens costa encaixar-ho dins de la disposició que tenim pressupostària, però bé, estem fent mans i manigues per a veure com i de quina manera actuem i quines coses doncs, podríem prescindir o no en l'actuació, perquè la veritat és que l'estat de les piscines requereix una intervenció, jo diria, doncs en gran mesura, no? I la veritat és que sempre hem sigut partidaris de fer les coses de la millor manera possible, llavors potser és millor no arribar, per exemple, doncs al 100%, és a dir, no fem la jardineria, però sí fem els gots de les piscines com Déu mana i tota la màquina com Déu mana, i en una segona fase doncs fem la jardineria, o qui diu això, doncs no ho sé, un altre tipus de plantejament, no? Però en qualsevol cas, el que hem de fer és fer-ho bé, perquè les coses mal fetes solen ser barates d'inici, però cares a mig plaç, i per tant això ja ho hem viscut massa temps, i per tant ara hem de fer les coses d'una altra manera. En aquest sentit, esperem que l'Incasol ens faci l'última proposta, que ens l'ha de portar, crec que és la setmana que ve, en la qual ens diuen que és esperançadora, que sembla ser que han trobat una fórmula per a poder encaixar la disposició pressupostària, i per tant ens agradaria que si la donem per bona, també lògicament, com no pot ser d'altra manera, abans de donar-la per bona, la voldríem consensuar també amb la resta de grups municipals, o almenys doncs, donar-los cabuda i que opinin, no? I a partir d'aquí, doncs, si això fos ja viable, doncs, que ens fessin el projecte definitiu, perquè la idea seria que aquestes obres poguessin començar doncs, entre febrer i març com a molt, perquè lògicament el que hem de fer és afrontar les obres com a molt al març, perquè el juny hem de tindre les piscines en funcionament, i per tant això vol dir que tenim un termini molt, molt ajustat de temps, però bueno, en qualsevol cas estem acostumats a treballar això sempre, no? Amb l'espasa de Mocles del temps a sobre, i per tant doncs farem el que sigui perquè el juny les piscines estiguin en condicions.
De quin pressupost màxim estem parlant per poder cometre aquesta obra?
Estem parlant d'un pressupost de pors de 200 i... ho dic de memòria, perquè jo amb això de les xifres soc una
més
mica...
Més o menys, sí.
Una mica... N'hi ha tantes al final, no? Però crec que estem parlant de 285.000 euros del POS més una part cada porta a l'Ajuntament, podem estar parlant d'uns 325-340.000 euros, ho dic així a grosso modo, no, tampoc vull que s'ho prengueu allò al preu de lletra perquè potser no he dit la xifra exacta, però estem parlant d'una quantitat així, però clar, ja et pots imaginar que renovar unes instal·lacions d'aquestes característiques amb una piscina que té, no sé si deu tindre 35 anys o 40, és que no ho sé, jo en tinc 47, doncs, i era un crio quan les vaig inaugurar, i recordo que no sé quan se van inaugurar, que hi vaig anar, i per tant, doncs, aquestes piscines poden tindre perfectament vora 40 anys.
Aquesta obra és necessària.
És una piscina, per exemple, la piscina gran és una piscina que té una fondària a la part més fonda de 4 metres i mig. Avui en dia això no es porta enlloc. No? Avui en dia són piscines de metre, metre i mig com a molt de fondària, o en el pitjor dels casos 2 metres, no? Però més enllà no. Per tant, això és una obra important. Una obra important i l'hem de fer ben feta.
Parlem d'energia, parlem de llum. També s'ho va comentar en el plenari de la setmana passada que es faran algunes modificacions per a aquest projecte d'eficiència energètica després d'haver-se detectat doncs, que alguns punts de llum no acaben de ser satisfactoris. No sé si, per exemple, la plaça de dalt és un d'ells o no.
Jo voldria matisar, en tot cas, un parell de coses. El que passa és que, Adriana, si em permets, abans d'abordar això de l'enllumenat, m'agradaria ja tancar l'apartat d'obres. Jo crec que també és molt important, almenys des del punt de vista de l'equip de govern. És emprenyadora, pot ser pel veïnat, però és una mica, diria molt important. I és que dilluns també es van iniciar les obres de reasfaltat de la major part del municipi, no? Per tant, en aquest sentit, home, era una obra que també enteníem que vam estar perseguint des de feia temps. Jo sempre he dit que l'aspecte dels carrers de Móra d'Ebre en molta mesura es veu com se veu pel fet que està altament cicatritzat per les diferents races que s'han fet durant el temps en diferents serveis, telefonia, gas, aigua, llum, etc. I era menester doncs, fer això. La veritat és que no arribarem al 100% dels carrers, no ens hem d'enganyar, al 100% dels carrers és impossible, però sí que fem una batuda, jo diria, força important, i per tant aprofito la benentesa també doncs, per demanar una mica de paciència al veïnat, perquè aquest cop és una mica més difícil que els altres, atès que ja s'ha fet tantes vegades o se n'ha fet tants tipus d'asfaltats que no podem asfaltar senzillament damunt del que hi ha. El que ara hem de fer és d'alguna manera, és extraure part del que hi havia per no sobrepassar les voreres, els nivells de les voreres, i per tant això requerirà una miqueta més d'esforç del veïnat, feinat en quant a suportar doncs, aquesta mica d'enrenou que suposa tota aquesta obra. De manera, tot està planificat per fer-se en 2-3 dies màxim, és a dir, tots els carrers la idea és que s'escarbaran i es farà tota la nova reposició en 2-3 dies màxim, i un cop estigui la reposició ja freda i en condicions, doncs després es passarà a aixecar tapes de claveguera i a repintar els carrers. Per tant, doncs, penso que també és una obra que francament era necessària per la nostra població i que li donarà doncs, aquest acabat que ens agradaria, lligat amb això de l'enllumenat que tu dies. No? Mm-hmm. L'enllumenat penso que francament doncs, és una obra important que s'està duent a terme i que en molts carrers està quedant, jo diria, d'una magnitud increïblement potent. Ara bé, és cert que hi ha carrers que no ens agraden. El que passa que jo també voldria matisar, no és que estiguin malament les llums que s'han col·locat als carrers, les llums són les que toquen i les que realment estan homologades i com han d'anar. El que passa és que el problema és que els pals o els bàculs que nosaltres diem no? d'aquestes aquests punts de llum estan situats amb una interdistància dels uns als altres quan se van instal·lar amb un model de llum que era un globus d'aquests perfectament redó que expandia la llum en tots els sentits, que quan es va fer això era legal i era correcte.
Que ara estem parlant de la ubicació anterior.
Clar,
no?
Per tant, no hem tocat les faroles perquè això no entrava dins del plantejament, perquè això realment és una obra molt més complexa, no? I ara què passa? Ens hem trobat en alguns punts en què, francament, quan en col·loquem aquest nou enllumenat que complís tota la reglamentació europea en contaminació lumínica, en haz de luz que diuen i tot aquest tipus de històries que avui en dia estem obligats tots a complir, igual que el sistema doncs, de protecció d'electrocució i tot aquest tipus de coses que s'estan posant en aquesta instal·lació, doncs la veritat és que trobem que no, que hi ha faroles que per la interdistància que tenen l'un i els altres no ens cobreixen de forma adequada al carrer. Això ha estat traslladat a Endesa, els hem dit que no ens satisfeia tal com estava quedant alguns carrers, per exemple, no sé, Antoni Ascens, Doctor Peris, alguns carrers de la zona doncs, del Vial de l'Hospital, bueno, diferents organitzacions que d'alguna manera doncs, no ens acaben d'agradar i encara no hem arribat a la zona més problemàtica que és Poliesportiu Verdeguera. Mm-hmm. Perquè Poliesportiu Verdeguera és la zona en interdistàncies més grans. Estem parlant d'unes interdistàncies de 30 i 35 metres de farola a farola. Per tant, clar, els van dir, no, això hem de buscar una solució, això no és el que nosaltres esperàvem. No? A partir d'aquí, la veritat és que Endesa ha estat molt, molt receptiva al plantejament, han vingut, han fet diversos estudis i la veritat és que comencen a substituir diferents interessos de la població per aquest enllumenat LED que diuen, un sistema de LED diferent, que el que dona és una expansió de llum molt, molt més gran, perquè el problema està amb això, no? En què no podem reposar moltes més faroles perquè també vulneraríem els punts de llum que teníem en un contracte inicial. Mm-hmm. I per tant el que hem de buscar és l'equilibri. No? Però bé, en tot cas la solució hi és possible, no? És possible, no? És segur que en alguns punts haurem d'afegir alguna farola més perquè no ens acabarà de donar, però en tot cas la solució que ens plantegen des és bona pel que fa a tota aquesta zona. I pel que fa al casc antic, he trobat dues qüestions. El muntatge que es va fer inicialment no és del tot correcte i per tant s'ha de fer alguna modificació amb el muntatge, però també estan disposats a afegir algun punt de llum allí on sigui menester. Per tant, en conclusió, jo el que vull dir és que tothom estigui tranquil, que la il·luminació quedarà correcta i el més important, i jo penso que això també ho hem de dir, i és que això ho fem sense afectar el pressupost municipal i sense que ningú s'hagi de rascar la butxaca. Per tant, hem de tenir tots una mica de paciència perquè avui en dia fer les coses és més complicat que abans. Quan un té un talonari i només hi cal fer signar i posar una xifra dalt, les coses se fan amb molta facilitat i amb molta rapidesa. Però quan no tens això, has de buscar maneres i maneres de tirar endavant les coses sense impactar a l'economia del ciutadà. Jo vull recordar que en el darrer ple van aprovar les donances municipals i no pugem en absolut els impostos, les congelem absolutament. No? Això vol dir que l'Ajuntament no recaptarà més del que havia recaptat. No només hem fet això, sinó que l'any passat ja vàrem rebaixar l'IBI, vàrem rebaixar el rebut de la brossa. Enguany hem aprovat unes mesures, a més per famílies nombroses i monoparentals, també en aquest mateix sentit. No vull dir que som millors que ningú, ni de cap de les maneres. En tot cas, intentem adaptar-nos a la realitat i intentem escoltar la gent, allò que ens diu la gent, que és difícil arribar a final de mes, i en la mesura del que podem, jo vull que tothom ho entengui, l'Ajuntament no pot llançar la casa per la finestra, però en la mesura del que podem, intentem ajustar la pressió fiscal de manera que la gent se'n vegui goig, perquè al final és governar és això, és escoltar el que la gent te diu i intentar dur a terme la teva obra de govern doncs, en la menor impacte possible a la butxaca del ciutadà i a la major satisfacció possible, cosa que no és gens fàcil.
No és fàcil, no. Senyor Pinyol, parlem d'ensenyament, d'educació, de l'aula universitària de Móra d'Ebre, escrita a la UNED de Tortosa. Si no recordo malament, havia d'obrir portes o iniciar el seu funcionament, més que obrir portes, de cara a finals del mes d'octubre, amb inici de matriculacions. No sé com està tot plegat, com ha arrencat aquesta aula.
Bé, la veritat és que és una satisfacció importantíssima per l'equip de govern i jo crec que pel municipi, per la comarca i comarques, la veritat, perquè poder disposar d'uns estudis universitaris aquí a Móra d'Ebre, la veritat és que jo penso que és una fita llargament anhelada i, per tant, doncs, a celebrar, no? Home, hi ha dues o tres coses que hem d'entendre clares. L'oferta que et dona esta aula universitària aquí a Móra d'Ebre, avui per avui, és modesta, no ens hem d'enganyar. És modesta perquè hem començat enguany. És modesta, entre altres coses, perquè la inversió econòmica és important i, per tant, has de buscar partners que t'ajudin a tirar endavant tota aquesta qüestió. Novament, el que t'he dit abans, no tenim xequera, per tant, què hem hagut de fer? Buscar qui ens ajudi a tirar endavant. Qui s'ha mullat en aquest cas? Doncs Caixa de Pensions i Diputació de Tarragona, que ens ajuden entre els uns i els altres a tirar endavant això. I en una altra mesura, doncs la central nuclear d'Ascó, quan va fer l'anterior parada, doncs va utilitzar aquestes instal·lacions com a punt de selecció del personal i, per tant, això ens va servir per fer les obres de rehabilitació d'aquest centre sense que les hagués de pagar l'Ajuntament. Per tant, hem buscat la màxima creativitat. Central nuclear, per un costat, ens ajuda també això, la Caixa, per un altre costat, en la seva obra social, com cada any, la veritat és que estem contents de lo que està fent la Caixa de Pensions aquí a Móra d'Ebre, i, d'altra banda, també la Diputació. Què vol dir? Home, pues que tot això ha sigut difícil de lligar-ho i de dur a terme, per tant vam decidir començar de manera allò prudent, amb uns estudis que encaixessin amb el territori, en la realitat del territori, hi ha breu biosfera, centrals nuclears, centrals hidroelèctriques, plaques, etc. Tota una sèrie de qüestions que entenem que agricultura i turisme, que no deixen de ser un potencial importantíssim a la nostra comarca, i per tant això ens semblava que encaixava bé, però des d'un punt de vista modest. Per què? Perquè entenem que això, a mesura de que veiem que funciona, doncs hem d'anar ampliant els estudis, tot el tema d'accessos a la universitat per a majors de 25, 35 i 45 o 45 i 55, no me'n recordo exactament, que dona el peu a l'accés doncs, als estudis universitaris, i l'aula sènior que diuen que és per la gent gran. No? Home, amb això entenem que posem una aula en marxa, amb això entenem que sembrem una llavor. La idea és sembrar una llavor. La idea és que si això realment doncs, acaba tenint l'acceptació que esperem que tingui, doncs anirà creixent i anirà ampliant-se, no? Però és el que us diem, hem de ser prudents, perquè tot això costa diners i, per tant, ho hem de fer de forma adequada. S'ha prolongat el procés de matriculació, perquè vam anar molt just de temps, la UNED ho va entendre perfectament, i ha prolongat el procés de matriculació fins a l'11 de novembre. Em consta que ja tenim gent matriculada. No et puc dir xifres perquè no les sé allò en absoluta claretat, però em consta que hi ha gent matriculada.
Amb els diferents cursos...
Lo dels ciències ambientals no t'ho puc garantir. Lo dels cursos d'accés per a diferents edats, sé que hi ha gent matriculada, això ens ho han confirmat, ho van confirmar l'altre dia, però estem a l'espera que ens enviïn l'escandall de com queda. A veure, tampoc serem extremadament agosarats, eh? La idea és que això només que pugui donar servei a un nombre més o menys raonable de gent en aquest primer any, ens donem per satisfets. Per què? Perquè això generarà doncs, aquella dinàmica de funcionament que nosaltres pretenem. No? I després això, no? que el que perseguim és que qualsevol persona, no només de Móra d'Ebre, que Móra d'Ebre és la més beneficiada, però en tot cas qualsevol persona de les rodalies, de les comarques veïnes, doncs sap que d'alguna manera, sense desplaçar-se de manera important, pot començar el seu cicle formatiu a casa seva amb un P3 o en una escola, una llar d'infants, no? I pot acabar el seu cicle formatiu sense sortir del municipi. Jo penso que això és molt important. Acabar amb una carrera universitària començant des de la llar d'infants sense sortir del teu municipi, no només pel que significa de comoditat, sinó pel que significa des d'un punt de vista d'estalvi econòmic. No ho hem d'amagar. Això són molts diners. A més, la UNED és una de les universitats amb una matrícula més assequible. Per tant, doncs, les carreres de la UNED estan amb una mitjana de 200-300 euros de matriculació, quan la major part de les universitats estan a 600, 800, 1.000, 3.000, 5.000, no? Depenent de quin tipus d'universitat sigui. Bé, aquestes són aquelles coses que entenem que han de formar part de la quotidianitat nostra, no? D'anar intentant que aquest territori cada cop doncs, tingui millors possibilitats i més capacitat de créixer. Són coses que possiblement no tenen impacte a l'endemà, però que si les sabem treballar i si les sabem mantenir, a futur, els nostres fills o els fills dels nostres fills se'n veuran goig.
i parlem de cultura. Avui hem de parlar, és obligat parlar de Julio Antonio, aquesta exposició sobre els seus 125 anys que ha organitzat el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona i que aquest vespre mateix, a les 7, arriba ja finalment a Móra d'Ebre, en aquest local que va cedir l'obra social La Caixa, al carrer Antoni Ascens, que s'ha fet una adequació magnífica en aquest cas, i jo he pogut passar per davant i era com passar per davant del Caixa Fòrum quasi de Tarragona, eh? És un goig, la veritat.
Bueno, la veritat és que a més, novament, me sap greu haver-ho dit així, però novament tornem a estar satisfets, la veritat és que sí, dona la sensació que només aquí hem de dir això, però és veritat, la veritat és que en aquest cas el Museu d'Art Modern de Tarragona i la pròpia Diputació s'han portat excel·lentment. També t'haig de dir que té el seu punt de lògica, és que Julio Antonio és nat a Móra d'Ebre i per tant doncs és fill de Móra d'Ebre, i doncs quan la pròpia directora del museu, la Rosa Ricomán, va dir: hosti, Joan, jo crec que això seria molt interessant, aquest 125 aniversari hauríem de fer algo no només aquí a Tarragona, que tenim el potencial de Julio Antonio, de la seva obra i tal, sinó a Móra d'Ebre, que és el seu lloc natal, els amics, i ho dic així en tota obertament, els amics i la arribada, doncs sempre han estat una mica al darrere de poder aconseguir això, i la veritat és que ens feia goig que Móra d'Ebre pogués albergar una sala d'exposicions a Julio Antonio. De fet, jo vull recordar que en aquell projecte que de moment tenim aparcat i que no hem deixat de banda, però que no podem tirar endavant, que és el Barranc de les Moreres, hi anava un museu, i en aquest museu una de les plantes anava dedicada íntegrament a Julio Antonio, aquesta era la idea, no? En vista de que no hem pogut dur a terme això, doncs, bueno, una vegada més hem arribat a un acord en la Caixa, amb una sala que tenia anexa a una de les seves oficines que té aquí a Móra d'Ebre, doncs, i els hi vam proposar això, els hi vam dir: escolteu, teniu la sala aquí infrautilitzada, fem una cosa, perquè no ens la deixeu utilitzar. Nosaltres la pintarem, la deixarem en condicions i la podem compartir, Ajuntament i Caixa. A partir d'aquí, si vosaltres voleu fer una exposició, perfecte, i si no, ens la deixeu a nosaltres, nosaltres farem l'exposició, perquè una de les coses que ens demanava la Diputació eren unes mesures de seguretat molt concretes per poder dur doncs l'obra, diguem, autèntica de Julio Antonio aquí a Móra d'Ebre, no? Bé, això ha estat possible en la Caixa. Finalment la Caixa ha accedit a cedir-nos l'ús temporal d'aquesta sala d'exposicions. No hem invertit massa cosa, la veritat és que el que hem fet ha sigut pintar-la i deixar-la una mica en condicions, ficar-hi una alarma, que això sí que era menys col·locar-ho, i a partir d'aquí tenim una sala doncs més o menys en condicions. A partir d'aquí segur la Diputació, sobretot des del museu, no tenen la mà trencada amb això, i la veritat és que ho fan amb molt de gust i amb molt de carinyo, i tots els panells i tota l'exposició que està muntada dintre i tal és obra del museu, no? I de la Rosa Ricomà i el seu equip, que la veritat és que jo aprofito la benentesa per felicitar-los, perquè com tu molt ben dius, jo també he vist alguna cosa i promet, la veritat és que promet, és una exposició magnífica, una exposició que estarà oberta a partir d'avui.
Avui a les 7, inauguració.
A partir d'avui a les 7, i que estarà oberta dos mesos aproximadament, està passat Reis o al voltant de Reis i tal. La idea és que estigui oberta totes les setmanes, de dimarts a dissabte, de 5 a 8 de la tarda, i que doncs la gent la pugui gaudir amb tota tranquil·litat, perquè bueno, sovint ens passa això, no? Que no sabem el que tenim a casa. I Julio Antonio és un escultor amb una projecció i amb una trajectòria importantíssima, i a vegades poc reconegut a casa, no? Allò que en castellà diuen que nadie es profeta en su tierra.
Sí.
Doncs jo crec que això, la veritat és que és molt, molt important que els que som de casa tinguem el reconeixement, encara que sigui pòstum, no? Per altra banda, vull destacar que aquesta exposició no serà l'única. En paral·lel, i a la casa natal de Julio Antonio, el que nosaltres coneixem com la sala d'exposicions Julio Antonio, no? Que està gestionant magníficament l'arribada, doncs allí hi ha una altra segona exposició que s'inaugurarà en paral·lel el mateix dia, o sigui, avui mateix, vaja, i en aquesta exposició la veritat és que podem veure tot un seguit de fotografies impressionants, perquè són de la vida de Julio Antonio, de diferents moments de la vida de Julio Antonio, i n'hi ha d'inèdites. Per tant, jo aprofito la benentesa que m'oferiu aquí avui a Ràdio Móra per dir a la gent que esta tarda, doncs, primer convidar-los a que vinguin aquesta tarda a la inauguració, que és a les 7 de la tarda, però després al llarg dels diferents dies que estarà a l'exposició, jo crec que val la pena anar-hi tranquil·lament i en temps per poder veure.
No ens queda pràcticament temps, però abans de marxar li he de fer una pregunta obligada. Ja em van parlar al darrer fil directe pel que fa doncs a aquestes properes eleccions municipals, ja que s'ho estàvem pensant, no sé si la decisió ja està presa o no, en aquest cas pel candidat de Convergència i Unió a Móra d'Ebre. És un dels pocs que falten, per pronunciar-se pel que fa als alcaldes,
No està presa la decisió.
No està presa encara.
No està presa. la decisió està presa i no vull avançar tampoc en quin sentit van les coses, però bueno, no és fàcil prendre aquesta decisió.
I més amb els moments actuals, no?
Bueno, sí, en els moments actuals i en situacions actuals, sobretot, no? Mm. I hi ha coses que són difícils de pair i, per tant, doncs, la cosa no és fàcil. Insistixo en que és un tema que cal consensuar en l'equip de govern, però no vull avançar cap conclusió perquè penso que és menester fer les coses en fred i pensar-les bé.
Molt bé, doncs li seguirem preguntant en propers fils directes i de totes maneres si algun dia té la decisió presa i ens vol explicar a través dels nostres micròfons.
Jo us ho vaig dir, és que jo quasi preferiria que ho féssim al revés. Quan haguem pres la decisió, siguem el sentit que sigui, la direm, perquè és que dona la sensació de que aquí ens vulguem fer els interessants i no és un tema de fer-nos els interessants. És un tema de que hi ha coses que s'han de valorar i que s'han de sospesar, hi ha situacions polítiques complicades i no parlo del 9N i altres coses, parlo de coses molt més quotidianes i molt més diàries, que la veritat és que hi ha moments que fan trontollar el pensament i fan trontollar les maneres de tirar endavant. Jo ja ho vaig dir l'altre dia, jo si digués que no m'agrada el que faig, enganyaria la gent. A mi m'agrada. Ara bé, per molt que a mi m'agradi, jo he de tindre la certesa de que tot el meu equip està al darrere, i per tant això és important, més o menys la tinc aquesta certesa, però també he de tindre la certesa de que hi ha coses que no acaben de funcionar a nivell polític que han de funcionar, i per tant això són coses que hem d'arreglar més d'un punt de vista intern, i per tant, com tu comprendràs, jo crec que la roba se renta a casa, i llavors aquestes coses s'han d'arreglar. S'han d'arreglar i a partir d'aquí després prendrem les decisions que haguem de prendre.
Doncs quedem així, senyor Pinyol. Quan hagi pres aquesta decisió, cap a un costat o cap a l'altre, els micròfons de la ràdio estaran oberts per vostè. Moltíssimes gràcies per haver-nos visitat avui al fil directe i ens veiem a la sala Julio Antonio aquest vespre.
Vinga, allí ens veurem. Moltíssimes gràcies.